Ràdio Cunit, al 107.0.
He vuelto, se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarra y sombrero.
Des de la meva perspectiva i amb la naturalitat que em caracteritza, la mirada de la Maica t'aproparà, et farà sentir i et farà vibrar.
Han passat uns 3 anyitos.
La mirada de la Maica, tots els divendres a les 10 de la nit.
He vuelto. Y hasta aquí la poesía, con su pena y alegría, con su risa y lamento.
Vull que veieu, sentiu i gaudiu de tot el que passa.
Doncs Ràdio Cunit, bona tarda, muy buenas tardes. Ara mateix estem a Barcelona, al Teatre La Gleva, al carrer La Gleva. Estem amb una companyia que ens ha convidat, nos han invitado para poder presenciar una obra que se llama Em dic Llibertat i que ara d'aquí unes estonetes doncs, estan preparant-se els artistes de totes les edats. Tenim gent molt guapa, tenim gent amb moltes ganes d'explicar la veritat d'aquest conflicte terrible que s'està visquent ja a nivell mundial. I ara mateix al carrer del teatre estem amb en Jaume, estem amb el senyor que és el porter, que és molt maco, que m'havia perdut i que m'ha guiat fins aquí, que sembla que també és persona de la ràdio. Hola, molt bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Si et vols presentar, vols saludar amb algú?
Què tal, soc Albert de la Torre i soc el porter del Teatre La Gleva.
Imagina't. I a més has estat a la ràdio de Barcelona, m'ho ha dit un ocellet.
Sí, sí, vaig estar molts anys a la ràdio de Barcelona. Sí, sí.
Tens veu de ràdio.
No, ja no, és de fumar.
Bueno, de fumar, perquè moltes estones fent ràdio has fumat molts cigarrets, com fa el Jaume amb els porets, no? Com es presenta aquesta hora aquí? Explica'm una miqueta, fes-me 5 cèntims.
Doncs un bon dia van venir un grup de persones ucraïneses, alguns que eren residents aquí, noies, bàsicament, perquè els nois, després també tenim un grup de persones que són refugiades, nois refugiats no en tenim perquè els nois estan tirant tiros allà.
Mare de Déu.
I les noies que van arribar, amb algunes noies d'aquí, algun noi d'aquí, que els agradava el teatre o en feien, o que eren professionals del teatre a Ucraïna, van decidir muntar un petit espectacle que es titula Em dic Llibertat i que intenta explicar la seva veritat sobre el que està passant al seu país, sobre la història d'Ucraïna, i és un espectacle molt emocionant.
Ja l'has vist, has tingut l'ocasió de veure-la,
sí,
aquesta obra?
Sí, fa uns 3 mesos que vam començar a fer representacions d'aquest espectacle aquí a la Gleva, i cada dia, encara que no vegi la funció, com que ja me la sé, estic fora.
Que fort.
I quan passen segons quines coses, no puc evitar de retenir les llàgrimes. És un espectacle molt emocionant, fet des de molta veritat. És un espectacle nacionalista, que
bueno,
s'entén perfectament les circumstàncies que estan vivint, però ells ho senten molt, i el públic, que també habitualment venen persones que són d'Ucraïna, doncs acaben cada funció drets i emocionats.
Pues
i tenim una bandera d'Ucraïna aquí a la porta del teatre, i és des de la humilitat del nostre petit equipament hem pensat que fer això era la contribució més petita que podíem fer per ajudar a que causes que hi ha dies que fan molt soroll i que al cap d'uns mesos se'n parla només per l'economia,
yeah,
doncs continuïn estant presents a la consciència i en el dia a dia de les persones.
Perquè el que és els mitjans de comunicació, tu consideres que estan dient el que passa?
Ah, no ho sé, perquè jo no hi soc allà. Jo soc periodista fet molta informació internacional i de conflictes també, i fins i tot els periodistes que estan sobre el terreny veuen el tros del conflicte que veuen. L'important no és si estan dient la veritat o estan dient mentides, l'important és si la població, tant la d'aquí com d'altres països, estan pendents del drama que passa allà, perquè més enllà de les qüestions geopolítiques, que jo m'inclino a tenir una simpatia extraordinària envers els ucraïnesos en aquest cas, però podria estar perfectament confós i d'aquí uns anys pensar que m'he equivocat, però que d'entrada diguem, sembla molt evident que hi ha una gran potència que
potència
territorial, econòmic i militar que està fent un exercici diguem
d'opressió
greu sobre una nació més petita, però més enllà d'això, l'opinió, la part que pugui prendre cadascú, els drames personals i vitals que representen les guerres, doncs no poden deixar d'estar fora de l'agenda pública. Quan va acabar la Segona Guerra Mundial, Europa va fer un gran pacte per la pau. Les guerres, de fet, estan prohibides, tant Nacions Unides amb la Declaració de Drets Humans com la Carta Fundacional de la Unió Europea i el Consell d'Europa, al qual Rússia pertanyia fins a poc, van decidir que no tornaria a haver-hi el drama de la Segona Guerra Mundial i que a Europa no podia haver-hi guerres. De fet, estan, insisteixo, prohibides. I el que no pot ser és que quan hi ha una guerra al cap de dos dies, primer és molt espectacular perquè acaben pepinos i es veuen pum, allà unes bombes i oi, quina gràcia, i mira, i ara els autocars per als refugiats, i al cap de quatre dies estiguem tan tranquils a casa nostra pensant només en què farem aquest cap de setmana, o enfadats amb el govern perquè puja el preu de l'electricitat, que ja és el colmo del cinisme de la nostra societat, no? O sigui, enfadar-se amb el govern d'Espanya perquè puja l'electricitat o puja la benzina, sense entendre que és una cosa que el govern no pot fotre absolutament res i que el que hi ha darrere és un conflicte humà d'una magnitud extraordinària, només fa que posar-nos davant del mirall de tota la societat de com podem arribar a ser de cutres.
De cutres. Gràcies, de veritat. Gràcies, perquè ni ho tenies preparat, però la teva documentació i la teva improvisació és sorprenent, perquè es nota que saps del que estàs dient. I has anomenat coses que s'han signat i que s'estan incomplint dels drets humans. M'estàs parlant de coses que s'han signat a Europa i que m'estàs dient que ara... Si no hem sentit malament,
que
estan prohibides les guerres i que ells fan igualment la guerra.
No és només que estiguin signades el dia que es va fer, sinó que tots els països han ratificat aquests tractats. Per tant, el fet de produir-se una invasió com la de Rússia és una il·legalitat flagrant, sí. Més enllà de si compleixen les lleis de la guerra. Està prohibida la guerra en si.
En si, ja ho pots ben dir. Gràcies, de veritat, et deixo que respiris abans d'aquesta funció. Demanem disculpes perquè és un carrer molt transitat i potser després el nostre tècnic tindrà que fer alguna neteja amb el tema dels sorolls. Gràcies i molt bona tarda.
Aquest
i aquí...
carrer és el carrer de la Gleva, de Barcelona, que està en el barri del Ferró, que ni els barcelonins saben que existeix.
Tot allà.
I és el lloc més underground de l'Upper Diagonal.
Ai, que m'agrada, underground! Pues jo m'he quedat a quadros perquè m'he baixat en una altra parada de metro, però gràcies a les teves indicacions, pim-pam, pim-pam, he arribat. O sigui, hem passat gran de gràcia, hem tingut que travessar, hem buscat Guillermo Tell,
exacte,
i s'ha acabat Guillermo Tell i hem trobat a Lincoln. Anàvem d'aventurers a presidents i després arriba un moment en què el Lincoln...
Arribem al carrer de la Gleva, on hi ha la servitud de la Gleva, que són els serps lligats al territori, aquells que la seva única raó de ser era cultivar la terra pels seus amos.
Mare de Déu, senyor. La mirada de la Maica documentant-se avui a Barcelona, ara mateix aquí amb en Jaume, que s'està fent un recés, perquè avui tindrem una tarda molt intensa i continuarem, la mirada de la Maica a la ràdio de Cunit, continuarem agafant testimonis, però ara agafarem lloc per presenciar l'obra que es diu Em dic llibertat. Gràcies, gràcies, gràcies.
On és el punt de sortida de la majoria de refugiats ucraïnesos?
Polònia és com fa bé o fa mal, Polònia? Pregunto, bajo mi ignorància.
Polònia
fa un filtro.
Està atenent bé la gent que arriba d'Ucraïna i els ajuda a acollir-los fins que no són distribuïts a altres llocs.
Perquè el meu tiet, en Jordi Fontanelles, han fet una labor social al seu Ateneu, amb el casal d'infants i amb el casal de la gent gran, han recaudat 8.000 euros i em diu, nena, els hem tingut que enviar a Polònia perquè si nosaltres aquí comprem coses no sabem si ho fem bé o ho fem malament.
No, perquè ja és que estan a primera línia i saben les necessitats que
saben les necessitats, molt bé. Doncs gràcies per tota la informació i ara sí que li passo el micròfon amb el Jaume Sens. Pues ara estem aquí a l'entrada, aquí a taquilla, tenemos a una chica. Hola, buenas tardes, preséntate.
Buenas, soy Eva.
Cuéntanos, Eva.
Bueno, estaba esperando hace tiempo para ir a verla. Siempre hay una cosa u otra que no me permitía. Por fin estoy aquí, desesperada, para verlo.
Porque vienes a ver la obra, porque tú eres de Ucrania, tienes familia, cuéntame.
Bueno, las chicas que actúan, estábamos con ellas en manifestaciones desde el primer día de la guerra, así que... Por fin he llegado.
Te
para
sientes para. Por simplemente porque quieres ver la obra y por colaborar y porque en las manifestaciones eres activista con ellas.
Exactamente. Oh, pues todo lo que hay ahora alrededor de Ucrania nos ayuda y hay que compartirlo de cada momento que se puede dar de la luz un poco a esa situación. Hay que aprovechar.
¿Tienes a alguien? ¿Conoces a alguien de cerca?
Han salido acá a España y gracias a España que han acogido a mi familia. Sí.
A tu familia. Pues desde aquí de verdad que toda mi luz, también para ti y para tus ojos que son muy bonitos y ojalá podamos entre todos hacer una pequeña gran obra y frenar un poquito de este holocausto.
Ojalá que sea.
Muchas gracias y encantada de conocerte.
Igualmente.
Gracias, Eva.
Gracias.
Doncs la ràdio de Cunit, avui la mirada de la Maica en Ucrània, ara tenim el plaer de poder conèixer un enllaç d'aquí de Barcelona o no sé d'on és, ara ens ho explicarà l'Albert, que és gestor cultural. Explica'ns, Albert, explica'ns una miqueta qui ets i la teva funció a davant d'aquesta funció.
Bueno, molt bé, gràcies per tot. He de dir primer de tot que la ràdio s'esteu fent un paper exemplar, aquella on no arriba la televisió sempre esteu vosaltres al peu del canó, o sigui que moltíssimes gràcies primer de tot. I bé, jo sóc l'Albert Salmerón, gestor cultural i productor de teatre. Treballo a la productora Focus.
Tan jove.
I ara mateix també estic col·laborant com a productor d'aquesta obra.
Posant diners.
Bueno, no només els productors no només posen diners, sinó que també ajuden darrere allà on els artistes no poden, no? Exacte, l'estructura, amb el tema del servei, vull dir, som una mica la part més integral, no? Més productiva de... No
de buscar bolos, de l'atrezzo...
Exacte.
Oh, enhorabona, bueno, enhorabona i gràcies.
No, gràcies a vosaltres. I, bueno, això, la meva passió va ser perquè actualment sóc activista cultural, basat en Ucrània, estic bastant posat en el tema d'Ucraïna perquè, per desgràcia, doncs el que estan vivint és terrible.
Es podria comparar amb el que va passar a Síria?
Sí, però crec que això ens agafa més a prop, també per desgràcia, no? D'aquestes injustícies que sembla que si no és de fora d'Europa no preocupa tant. En aquest tema, clar, ens toca més a prop perquè és d'Europa, unes grans potències com Rússia...
S'estan passant set pobles...
Clar, i no només s'estan passant, sinó que també ens està afectant a tothom, no? Com bé ha dit abans l'Albert de la Torre...
Els preus de les coses...
Els preus de tot està pujant, i no només això, sinó que la gran quantitat de persones que venen aquí...
No sabem què fer amb elles. Els rescatem, però després on els deixes? I després quina feina fan? I les criatures...
Totalment, però crec
que... Dic jo, eh?
Això és pensar a llarg termini. Crec que nosaltres el que hem de fer primer de tot és brindar-los l'oportunitat de que aquí puguin desenvolupar-se plenament tal i com ho farien en el seu país, almenys durant aquest temps de guerra. Sí. I després ja quan acabi la guerra ells decidiran si volen anar-se'n al seu país o es volen quedar, però aquí els hem de donar les mateixes oportunitats que tindrien
que sí.
En el seu país.
Clar que sí. I després també et dic una cosa, poder fer pinya i poder aconseguir poder que després se refagi Ucrània.
Totalment.
Perquè han de tornar, perquè les seves arrels, l'arrel d'una civilització s'ha de tornar a refer.
Totalment. I això no només serà cosa dels ucranians, crec jo, sinó que serà cosa
mundial.
De tot el món. Crec que tothom hauria d'estar tan unit com estem ara.
Sí, Albert.
I els hem d'ajudar a la reconstrucció d'aquest país que... esperem que molt aviat siguin de la Unió Europea.
Clar que sí. Necessitem intèrprets, necessitem que la gent s'obri, que s'obrin els ulls, i jo crec que aquesta obra de teatre Em dic Llibertat ens donarà aquestes ulleres que ens fan falta.
La veritat és que sí. Mireu, quan va començar això, els primers dies, jo no coneixia l'obra, no sabia de què anava. He de dir que vaig venir aquí a l'estrena i em va enamorar completament. Potser els mitjans de comunicació a vegades no expliquen del tot, o per desgràcia no estem del tot informats.
No estem informats, estem desinformats.
Bueno, estem desinformats en alguns aspectes. En altres jo diria que estem massa informats i tot, no? N'hi ha una sobreinformació d'allò que potser és real o potser no, amb el tema de les fake news. Ja ho estem veient, i crec que aquí Rússia ha jugat un paper molt important a l'hora de fer de fàbrica de fake news
i de tabalar-nos el cap i fer-nos creure coses.
Clar, totalment. Mira, jo l'altre dia amb una amiga parlant li preguntava què et sembla el tema de la guerra d'Ucrània, i el primer de tot que va dir va ser puf, saps, com ja estem una altra vegada a la gent.
Li molesta parlar el tema?
No és que li molesti, li cansa.
Pues jo crec que...
I és una desgràcia, però és per això, perquè estem tan desinformats moltes vegades. Quantes vegades hem escoltat que els ucranians són nazis, que...
Bueno, són els independentistes d'Europa, que no sé què, que encara són europeus, pobrets.
Clar, vull dir que n'hi ha molts que es volen anar-se'n d'Ucrània, però quanta gent parla del Holodomor, no? Quanta gent parla de les barbaritats que Rússia va fer al país ucranià, no? De les hambrunes, de tot allò que han provocat. Crec que falta en aquest aspecte molta informació.
Falta aquesta versió. Gràcies, Albert, de veritat.
Gràcies a vosaltres per poder estar aquí.
I si fa falta tornarem a parlar, ara anem a agafar el nostre seient.
Fantàstic.
I de veritat que donarem el nostre punt de vista des de la nostra humil de ràdio, que som des de Cunit, però Cunit pensa que arriba fins a les costes del Garraf i fins al límit cap al Vendrell, i o sigui, ens sentirà molta gent. La mirada de la Maica s'emetrà com a últim programa d'aquesta temporada, o si no ja serà al setembre, quan digui Jaume, perquè ja ara fa uns dies de descans, i com a lo millor s'haurà d'enllaçar en fer algunes altres entrevistes amb moltes de les dones que fan arrel a Barcelona, que jo ja m'he enterat, doncs poder el programa serà una miqueta més llarg. Moltes gràcies, Albert, ha sigut un plaer de conèixer.
Gràcies a vosaltres, de veritat, que vagi bé.
Oye, disco, disco, da país, que ne obaxri, hey, don't know you, hey, hey, shiroko, you ne obaxri, hapozaru doroshenko, hapozaru doroshenko, vede svoje disco, disco da Paris, che poroshenko, hey, dolino you, hey, hey, shiroko you, poroshenko.
Rússia pren per força la terra de la població local i la distribueix les terres entre nobles russos i polonesos. Destrueix les formes originals del govern local, les substitueix per les pròpies i prohibeix la llengua ucraïnesa. Els cosacs de l'exèrcit de Zaporizhia, una mena de forces armades d'Ucraïna, són gairebé l'únic centre per a la preservació de la idea nacional. Ells ja feien servir la bandera blava i groga com el símbol del cel i el camp del blat. A causa de la seva alta organització i eficiència, estan tan prestigiosos que fins i tot alguns nobles russos s'uneixen a les seves files. Amb el temps es posen tan de moda que a Europa es comparen amb els cavallers de la gloriosa Orde de Malta, però al mateix temps es tornen perillosos per l'imperi. Així que Caterina II emet una ordre de dissolució dels cosacs de Zaporizhia.
Пусть сработает как пол.
segle XVIII. El Tsar Pere I va canviar el nom de Moscòvia al de Rússia i la va proclamar successora de Rus de Kiev, robant així la història d'Ucraïna. Els russos comencen a anomenar ucraïnesos petits russos, en comparació a ells, grans russos.
Tu no existes!
XIX. L'imperi rus segueix una política de russificació massiva dels ucraïnesos que porta a la formació del moviment nacional, la Germanità de Sant Simili Mutodi, partit polític clandestí, del qual era membre de la Shevchenko. Es va fixar la tasca principal de construir una societat futura sobre base de la moral cristiana, d'igualtat en els drets de tots els pobles eslaues, a la seva llengua, cultura i educació nacional. La federació democràtica de moltes esclaves, l'abolició del xarisme i la protecció de l'esclavitud, l'assentiment dels drets i llibertats democràtiques per als ciutadans. Massacrar els polítics i personalitats culturals ucraïneses amb una brutalitat extrema. Com a resultat, Ucraïna es va veure obligat a unir-se a la Unió Soviètica. Confiscació planificada del gra i tots els altres aliments als ucraïnesos. Motius. A causa de la gran depressió, els preus agrícoles a l'Occident van caure bruscament. La Unió Soviètica estava a punt d'una crisi econòmica, perquè ningú li donava préstecs a llarg termini, exigint que a priori pregués els deutes de l'imperi rus. Per la moneda estrangera, es van decidir augmentar les vendes de cereals, i com a resultat de la qual cosa, els plans d'adquisició dels cereals van créixer bruscament, sense motiu. Gairebé tots els cultius es collien a exportacions col·lectives, motivant els pagesos a abandonar el treball de la terra, fent una vaga massiva. Aleshores, Stalin va dir:
treu tot els ucranesos perquè es morin de fam i siguin més intel·ligents.
Al mateix temps, el govern soviètic disposava d'importants estocs de grans reserves i el va exportar a l'estranger durant el rumor. Va prohibir i va bloquejar les sortides de persones famèliques fora. De la mateixa manera, va negar-se a acceptar l'ajuda de l'estranger per la gent que passava gana. Tots els documents sobre aquest genocidi van ser destruïts, silenciats, desapareguts deliberadament per autoritats soviètiques. I fou prohibit desmantar-lo al lloc. Com a resultat, com a mínim 4 milions d'ucraïnesos van ser assassinats.
Oi, 1933-1940,
renaixement afusellat. Més de 300.000 persones culturals ucraïneses van ser torturades i afusellades. Prohibició d'aprenentatge de la llengua ucraïnesa. Es va difondre la tesi de que la llengua ucraïnesa és un dialecte rural i poc precisiós de rus. Altres grans ucraïnesos es van veure obligats a treballar per l'esplanament de la Unió Soviètica. Aquests són alguns d'ells. Sergi Korolyov, científic i enginyer aeroespacial, considerat el fundador del programa espacial soviètic. Igor Serkovsky, pioner de l'aviació, va dissenyar el primer avió de 4 motors i el primer helicòpter en fabricació en sèrie. Volodymyr Beryansky, un científic que va contribuir a la fundació de diverses disciplines modernes, especialment la geoquímica, i va contribuir a les idees fonamentals de l'atmosfera i el cosmisme rus soviètic. Ilya Mechnikov, microbiòleg, va rebre el Premi Nobel de la Fisiologia Marística. Oleg Antonov, dissenyador aeronàutic, desenvolupó a l'avió de càrrega més gran del món, la N-255, Andrija. Somni, això a la dècada dels 80. Al començament de la invasió en curs, el 27 de febrer de 2022, l'avió va ser destruït per atac rus. UPA, l'exèrcit insurgent ucraïnès, i Organització de Nacionalistes Ucraïnesos, OUN. Els ucraïnesos van lluitar contra dos imperis del mal, l'Unió Soviètica i l'Alemanya nazi. Van entendre que no guanyarien, però van lluitar tot i així. I sota el tema de...
Slava Ukraine! Heroi Slava! Slava Nazi!
Slava!
Ukraina!
Боремося!
Reconeixement de la independència d'Ucraïna després del col·lapse.
Україна любить нас, як Шевченко заповів, ми кайда не порвемо, правду і волі в своїй хаті, разом ми стоїмо.
Нам потрібен президент, що працює на народ, хліб не краде, не привласнює завод. Рівноправство для жінок в суспільному житті, вони матері і дітей без них немає сім'ї. Сім'я в житло, щоб у них все було, щоб народжувати дітей і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували, пенсії повинні мати, щоб не голодували, щоб не сильно було вийти погуляти, діти гарний костюм, дай гусуку танцювати. Вільний доступ до ресурсу, незалежно від сил, незалежно хто ти є, і від статусу батьків, вільний розвиток людей без державного пресу. Тільки так ми досягнемо прогресу.
Ще не вмерла Україна, хай живе і гай руїна, так як мати любить сина, Україна любить нас. Як Шевченко заповів, ми кайдани порвемо, правду і волю своїй хаті разом ми висловимо.
Мінюшек з Дурата Квадра, меморандум до Будапешт. Україна садеся та сене арсенал нуклеар дал мон. A canvi de garanties de sobirania i integritat territorial. Els garants eren Rússia, els Estats Units i el Regne Unit. Més tard s'uneix França i Xina. 2013, revolució de la dignitat. A Ucraïna, provocats per la protesta ciutadana contra la dispersió legal d'una pacífica d'estudiants i activistes públics, que va començar el 21 de novembre de 2013 com a resistència a la sortida de la direcció política del país en el curs estructural de la integració europea. El govern de Yanukovych ha anunciat la suspensió dels preparatius per la signatura d'un acord d'associació a la Unió Europea, seguint la pressió russa. Un altre motiu important de les protestes va ser la veu per part del poder de Yanukovych i el seu clan, que va utilitzar el bandolisme per treure negoci, durant una legislatura i convertir el país en una colònia dictatorial de Rússia. Les protestes van durar 3 mesos i el febrer de 2014 Yanukovych va fugir a Rússia. 2014. Un punt d'inflexió en la història que s'anomena l'inici de la guerra no declarada. militars russos i locals van començar a impulsar el separatisme al Donbass, proclamant les repúbliques populars de Donetsk i Luhansk, dirigides per gent que venia des de Rússia amb uniformes sense insígnies. Les repúbliques es van formar artificialment segons el mateix esquema que Transnistria, Abkhàzia i Ossètia del Sud. Les tropes russes són presents al Donbass des de 2014 i els líders de LDNR estan controlats per comissaris de Moscou. La població civil està sent assassinada sistemàticament. Entre 2014 i 2022, 14.000 persones van ser assassinades al Donbass. Putin ho justifica, dient que protegeix els russos a Donbass.
ucranianas.
Jedan mucho zlasnacis.
Sí, nena, pero tranqui. Soy un hombre de verdad. Podré con todos.
Y matan los suyos, ucranianos a los ucranianos, ¿verdad? Niños, mujeres.
Uf, aquí en Bucha es un infierno, ¿eh? Los cadáveres están por todas partes. Apenas pude pasar con el coche.
Pero nos dijeron por la tele que son fakes, ¿verdad? ¡Hola! 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 ¡Hola!
A ver,
¡hola!
A ver, tranquila. Te he dicho que te iba a traer oro. Mucho oro. Ahora sí que veremos mejor que estos putos ucranianos. Esto sí que es una justicia histórica.
¡Eres mi héroe!
Thank you.
Ha sido impactante. La mirada de la Maika se ha quedado muy impactada. Y ahora vamos a intentar hablar con Olena, que es la protagonista. Pero ahora quisiéramos respirar un poco, porque hay una mezcla de emociones, de documentación brutal, y de gritos, y de rabia, y de dolor, y de injusticia. Mi reflexión es esta, ¿no? Injusticia brutal. Anem a respirar un moment. Gràcies. La mirada de la Maika. Perdona que te directamente pregunte. Soy Maika de Radio Cunit.
Sí.
Tú, en tu papel, sufres bastante, ¿no? Porque haces de malo. ¿Nos puedes dar simplemente una pequeña crónica de cómo te sientes al versionar esta parte de la historia?
Bueno, es bastante difícil para mí interpretar este papel, más encima teniendo a mi hermano ahora mismo en el ejército, por lo que es bastante difícil, pero alguien tiene que hacerlo, porque en realidad lo estamos haciendo todo para Ucrania, porque la batalla no es solo en el frente de la guerra, la batalla está en de todos tipos, la batalla económica, la batalla informativa. Por lo tanto, también tenemos que compartir nuestro mensaje, demostrar nuestra versión de la historia, que es real, nuestra, y no la trastornada por parte del imperio, que lo único que sabe es robar y simplemente es hacer que otros países y pueblos sean sus esclavos. Bueno, eso que...
Gracias. Y de verdad que me quito el sombrero, porque haces muy bien de malo, ¿eh? Madre de Dios, de verdad, nos has dejado bocabadaos. De verdad, gracias a toda la compañía, a toda, de verdad. De verdad que Radio Cunit hará una crónica desde otra perspectiva, porque no la teníamos para nada, ¿eh?
Bueno, para eso estamos, para dar otra perspectiva.
Estaba el tema Olena, brutal.
Muchas gracias.
No, gracias a ti por traernos tu sufrimiento, tu dulzura, tu niña.
Es el sufrimiento de todo el pueblo ucraniano. Lo sentimos, lo vemos, lo sufrimos, sentimos este dolor junto a ellos, y no podía salir de otra manera. Claro, no actuamos.
Se van los compatriotas que son...
Claro, no tenemos que actuar esta obra. Es una obra especial porque vivimos en el escenario lo que vivimos cada día. Aquí simplemente nos soltamos. Soltamos todo lo que llevamos dentro, y la verdad es que es hasta terapéutico, al menos para mí.
¿Tú esto te lo has sacado de tu cosecha?
El
guión.
El guión. Bueno, sí, tal y como empezó la guerra, el Teatro La Gleba nos propuso hacer un espectáculo aquí, y claro, dijimos, ¿qué vamos a contar? La historia real de Ucrania. Es un punto
como la vemos nosotros, lo que sabemos de nuestra historia, lo que ha llegado y que se ha ido ocultando.
Desde hace dos siglos nos habéis hecho un pim pam. Que esto hay que verlo, hay que verlo dos veces, porque no te da tiempo a miraros a vosotros y a ver lo que es tan chulo, que está documentándose detrás con frases de Hitler, a Hitler se le perdonó no sé qué, y a vosotros no se os permite, ¿no?
La historia de Ucrania es una cosa que nos duele especialmente, porque muchas cosas han sido calladas o manipuladas de parte de Rusia. Rusia siempre ha intentado escribir nuestra historia a su favor,
a su manera.
O sea, por ejemplo, el Holodomor, la hambruna de los ucranianos, todos los documentos han sido destruidos, y Rusia prohibía a todos hablar de esto. Entonces, claro, a nosotros nos duele un montón. Entonces, queríamos
porque
sacar
casi
esto...
cualquier ucraniano tiene a alguien que ha muerto de hambre.
Claro.
O sea, cuando...
De hambre.
O sea, todos tenemos algún conocido, algún familiar, o sea, o bisabuelo o abuelo que ha pasado hambre o ha muerto de hambre.
Y mucha gente traumatizada. Mi abuela,
abuela perdió 4 hermanas y la menor de ellos se comió las manos en la cuna porque tenía tanta hambre que no...
Sí, sí.
Todas esas historias son reales. Nosotros no necesitamos tener la propaganda rusa o la propaganda ucraniana. Nosotros sabemos la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces, ahí sí que no hay engaño. Tú tienes la información original.
¿Qué pasa de padres
la
a hijos?
La gente tenía sus fotos con las caras tachadas y la gente ni podía contar a sus niños. ¿Por qué? Porque tenían miedo viviendo en la Unión Soviética. Solo cuando colapsó la Unión Soviética empezaron a hablar. Porque hasta eso no callaban, no podían ni hablar. Era un trauma tragado que nunca ha sido curado, que la gente no lo podía expresar, no lo podía gestionar.
Sí, cierto.
Y siendo una población que decís que puede abastecer de todo tipo de víveres. O sea, sí, entonces, ¿cómo puede ser que la gente se muera de hambre?
Es que se vendía.
Es que
todo.
No lo entiendo.
Se
por los sabotajes.
No. Básicamente, o sea, como lo estaba contando antes, o sea, durante el Holodomor, o sea, justamente se había formado la Unión Soviética y estaba a punto de una crisis económica. Nadie en el mundo le estaba dando un crédito porque no reconocían la deuda de Rusia, del imperio ruso. O sea, han dicho, esto no es nuestro.
Ay,
y ya
la madre
está.
Del Tano.
Y nadie les daba un crédito y han dicho, pues vamos a vender más cereales.
Y a la vez.
Y comenzaron a expropiar los cereales justamente de territorios de población rebelde. O sea, gente que no estaba a favor o lo que sea, han comenzado a hacer limpiezas. Y la mayoría.
Saqueo.
Saqueos, sí, o sea, venían a los pueblos y se llevaban todo.
Habían
y
leyes,
la mayoría de los muertos son, pues, en
había
Ucrania,
leyes de tres trigos. O sea, que si hay un campo de trigo y alguien roba de este campo tres trigos, ya lo mataban o lo mandaban a la cárcel. Porque no ni se dejaba a la gente que tengan su propia comida porque
pero para trabajar tenían que estar alimentados.
Te venían a la casa y te quitaban toda la comida que tenías. O sea, no es porque no había
por
para
eso,
todos,
en un
te
año,
quitaban a propósito. Y había gente que estaba por morir y cuando ya venía alguien con, bueno, no es como un coche, ¿cómo se llama para los caballos?
No,
un carro.
Sí,
un carro. Y ya una persona que está por morir, bueno, dice, pues para no venir dos veces ya ponemos al que está por a punto de morir. Y lo llevaban a donde llevaban
es que
a todos los
millones estamos hablando de cifras de estimados. O sea, lo que está reconocido. O sea, las cifras se contan hasta 10 millones de ucranianos que murieron en un año prácticamente. O sea, imagínate el nivel de hambre en un invierno para que te muera 1 millón de personas. O sea, 10 millones de personas. Y no solamente estamos hablando de Ucrania. Luego lo mismo pasaba
en las poblaciones colindantes.
Y otro motivo muy importante para nosotros
gracias,
para crear esta obra era explicar todos los pasos, todas las etapas históricas que precedían esta guerra para darles a entender a la gente
porque habéis llegado a este punto de rebeldía, ¿no? Porque dices, ya no puedo más.
Exacto.
Nos controlaban siempre, nunca nos dejaron ser libres. Siempre estábamos en la guerra.
Es que por eso no nos rendimos. O sea,
muy Barcelona eso, ¿eh?
No, pero es que cada vez...
Muy de aquí, ¿eh? Muy de Santa Eulalia.
Para que la gente vea que esta guerra, esta invasión que ha ocurrido ahora no es de un día para otra. Es un conflicto que se estaba cociendo desde hace siglos. Y nuestra valentía, de nuestra rebeldía, ha sido formada desde hace mucho tiempo.
O sea, ¿y por qué hacia los artistas ese odio? Ese bloqueo a vuestra cultura, como se ha hecho con la catalana, de no permitiros el idioma, ¿por qué?
Porque...
Bueno, no es un invento nuevo. Es lo típico, a pie de letra, de cualquier imperio, destrozar la identidad nacional de cada pueblo, destrozar su lengua, destrozar su cultura... poner la lengua, la cultura rusa,
imposible.
Asimilar a toda la gente y con eso ya te quitas la posibilidad de cualquier rebeldía en el futuro porque gente ya se va a sentir...
Uy, la mala que está aquí, ven, qué bien has hecho de mala, perdona, me has hecho cogerte, me sabe mal decirlo, pero... ¿Cómo te has puesto ahí en el papel de la hermana que roba y tú de buena fe diciendo, te dejaré aprender y tú no, lo quiero todo?
Claro.
O sea, eso es muy heavy.
Sí. Es muy heavy para una ucraniana patriota.
Somos Radio Kunit.
Sí, que Rusia quiere todo, por eso... Me llamo Daria. Rusia quiere todo, por eso creo que va a dejarse sin nada. Porque cuando
quieren... Pero hay rusos que ya están de parte vuestra, no me imagino. Que habrá
rusos. Es un porcentaje tan pequeño que yo lo pondría con asterisco y no como una regla. ¿Me entiendes? Exacto, sí, es más una excepción.
Escuchamos más la voz de los rusos que apoyan esta invasión que los rusos que están en contra de esto. No se les escucha, no se les ve. ¿Dónde están todos estos rusos que están en contra? Sí, sí, es terrible, es terrible.
No, yo te digo que hasta eso lo tienes por la parte de los familiares, porque sí, uno de los familiares míos, después de ya tomar un par de tragos, dice, de todos modos os vamos a joder a todos los ucranianos, no vais a ganar. O sea, que y luego al día siguiente como que se disculpa, pero en realidad
sí,
dijo
cuando llevan los dos tragos, sale
a la cara de Europa,
el verdadero...
A la cara de Europa, sin como que, ay, no podemos hacer nada, vivimos una dictadura. Pero en realidad por dentro están a favor, quitan crimen, bien, más territorio, más poderoso, que todo el mundo nos tenga miedo, más conquistar Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia, sí, y luego, ah, porque obviamente eso es de muy de malos valores, y luego, no, no, nosotros estamos en contra, pero no queremos hacer nada, pero es un papel que cada ruso sabe interpretar súper bien, porque saben que les favorece, y si le van a decir lo que realmente sienten, la gente les va a mirar con los ojos malos, y ellos lo entienden, por eso ya saben con perfección de cómo tienen que actuar con la cara al mundo, especialmente con la cara a Europa. A nosotros no tienen esa cara, pero a Europa que los puede afectar con las sanciones.
Es que si te acercas a un ruso que conoces perfectamente, que con el que has trabajado, al que conoces a través de tus amigos, y le hablas de esta guerra y dices, ¿cómo podéis haber invadido a Ucrania? Y dicen, en plena guerra, ahora le hago esta pregunta y me dicen, ¡ah, qué pesada! Siempre con este tema de guerra, ¡qué pesada! Digo, es que están matando a los niños ucranianos cada día. ¿Cómo no puedo no hablar de esto? Dice, qué pesadas, ya dale, ya, pásate del tema, ya, no quiero hablar de esto.
Supéralo, supéralo.
Los rusos que se proclaman super europeos, los que viven aquí. Uh-huh. Sí, sí, yo estoy.
Uy,
no sé si he sido muy inocente o
es. Hay gente que conocí aquí, que llevan aquí como 10 años viviendo y. Aunque pueden en algún momento ayudar a los ucranianos que vienen ahora, pero, por ejemplo, ¿por qué nunca vi nada en sus Instagram, por ejemplo?
Están
nunca
todos
comparten
callados.
Nada.
Nadie está en contra.
Algo, es que yo no tengo Instagram, yo solo tengo Facebook.
Es una red social donde compartimos.
Ah, vale.
Dicho así para decirte
decir,
que
yo
cualquier
sí,
cosa
sí,
que publican sí, ya podría servir, ¿entiendes?
Claro.
O sea, pero no lo hacen tampoco.
Pero pueden ver allí las amigas rusas que tenían...
Por vergüenza.
Algunos por vergüenza, otros por miedos, otros porque están acorde con lo que realmente está pasando.
Y otros por el chauvinismo, que yo te digo que muchos rusos sienten su superioridad a los pueblos de la Unión Soviética, porque ellos siempre eran como de primera raza. Los demás,
sí,
ucranianos...
Es un poco como cuando Alemania era...
Sí. Exacto.
La raza área perfecta.
Pero eso es lo que dicen constantemente. O sea, la Europa está en decadencia, están aquí para proteger la Europa. Es el último cúmulo de los cristianos puros y la gente blanca. Lo dicen los rusos más de una vez. O sea, ese mensaje muchas veces no llega, pero es que lo dicen.
La mayoría de los rusos que viven en Ucrania nunca te van a aprender el ucraniano. ¿Sabes por qué? Porque para ellos es rebajarse. Como yo voy a aprender
de
la segunda.
Raza.
Si soy ruso, sí, que los ucranianos en Ucrania tienen que hablarme en ruso, porque yo soy ruso. ¿Cómo voy a...?
Sí. A los ucranianos nos metían en la cabeza que el ucraniano es el idioma de los pueblerinos incultos analfabetos.
Pero sí, eso es una lengua súper bonita.
Sí.
Parecía la que cantaba, ¿dónde está?
Y además es más antiguo que ruso.
Hoy la que cantaba era un ángel.
No, pero ahí, por ejemplo, hay una curiosidad.
¡Hombre!
Si querías cualquier puesto importante dentro de la estructura soviética, tenías que cambiar tu apellido a forma rusificada.
Porque
o sea, si no, no estarabas.
Un ucraniano no puede ser ucraniano, tiene que ser ruso.
Pero
o sea,
si no se
no,
nota,
no, o sea,
¿no?
Podías,
en el apellido
podrías
se
tener
nota
el apellido ucraniano,
ejemplo,
pero no podrías escalar.
Kobal, te agregaba Kobal para que sea Kovalov, a lo ruso.
O sea, sí, simplemente sí, no podías escalar. O sea, si no cambiabas el apellido, no escalarías. O sea, eres
no
administrador, pues te quedas ahí. O sea, ya no pasarás a ningún puesto más importante.
Pues yo creo que ahora estáis mejor aquí, ¿eh?
No, pero
momentáneamente, los que estáis aquí,
ojo. Muchos años,
pero hay que volver, claro.
Pero querrán volver cuando esté esto solucionado, ¿no?
Sí, sí.
Pero
aquí, depende, hay
la mirada de la Maica.